Ábalos, que opera a la ciutat. La candidata per Barcelona Baixa Changue ha instat a Colau a actuar amb més celeritat.
No ens podem permetre aquest tipus de tibieses. Quan Barcelona en Comú parla de que estan plantant cara als voltors, nosaltres els diem que deixin de mentir a la gent. Sí que és cert que tenen algunes querelles per part de fons voltors que a totes llums són insuficients, per tant els hi demanem més contundència.
La CUP assegura que no facilitarà a l'alcaldia cap partit que no es comprometi a preguntar als veïns si estan d'acord en expropiar pisos a aquests fons per incorporar-los al parc públic d'habitatge.
I a la resta dels esports, al marge del cas Vinícius, avui comença la 36a jornada de Lliga Primera amb el Girona jugant al camp del Celta a partir de 8:15 i el Barça visitant el Valladolid a 10:00, dos partits que podreu seguir en directe a RAC1 des de 7:00. A banda, també tenim avançat un Reial Societat Almeria a 8:15 a la mateixa hora que el Girona. En handbol, fa una estona hem sabut que el Barça s'enfrontarà al Magdeburg Alemany a les semifinals de la Final Four de la Champions. L'altra semifinal la jugaran el Kielce polonès i el PSG el dia que reprèn el Giro després del descans d'ahir amb la disputa de la 16a etapa, en final novament d'alta muntanya a Monte Bondone.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine, que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo.
RAC 105, emissora oficial.
I el temps, els ruixats ja descarreguen aquesta hora en punts del Pirineu i del Prepirineu, entre el Bages, l'Anoia i el Moianès, i també cap a la Terra Alta, el Priorat, i a tocar del Massís dels Ports. Durant la tarda aniran a més i afectaran sobretot el prelitoral i les comarques interiors. No es descarta algun aiguat o pedregada, tot plegat amb un ambient que continuarà càlid.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, que amb en Joel Fortuny, l'Ester Romagosa, avui també tenim unes persones... On està el micro que us he donat? Ai, que rucs. No, a veure...
Espera d'ell.
Ell, no, està per allà, una parella de Castelló. Has vingut de Castelló directament?
Sí.
Per veure'ns a nosaltres, en sèrio,
sí, sí.
De veritat?
Sí.
Diu, bueno, fa, el marit fa...
Ai, sí, ai, sí.
Sou parella legal o sou amants que us heu trobat a Barcelona? Des de...
Som parella legal.
Legal. I de Castelló, Castelló, Castelló capital o Castelló què?
No, de Nules.
De Nules.
Un poble.
Un poble. A què et dediques, tu, estimada?
Jo treballo a l'Abacus.
Oh, mira, i el teu marit?
Jo venc ceràmica.
Ah, mira, però escolta'm, això, ser de Castelló i vendre ceràmica és com ser argentí i psicoanalista, mare de Déu. I quin tipus de ceràmica vens?
De tot tipus, de revestiment, paviment, el que necessites. Sí,
mare
sí.
De Déu, doncs mira, ceràmica sempre se necessita, ceràmica sempre se necessita. Estimats, bueno, estem molt contents que hagueu vingut aquí. A banda d'això, quin altre pla teniu avui a Barcelona?
Bueno, és que Irene té... Seguint, és molt fan teua i, sí. I té el marido marica.
Sí, aquest tu,
jo,
molt bé, ara.
I l'Aduta, a veure Marc Giró de matí, sí. I a la nit anem a veure el Tonjón.
Carai, noia, però és un plat supermarica aquest. És el tipus de valencians de Castellet que nosaltres necessitem. Clar, el Tonjón, no? I demà ets aquí a Barcelona, no?
Un moment i se n'anem ja.
A quina hora us n'aneu?
A migdia.
A quina pena, perquè podries venir a fer-nos la crònica, d'això del Tonjón. De l'Elton John, quina és la cançó que més t'agrada?
De Elton John?
Your Song.
Com?
Your Song.
El micro és per parlar-hi, no és per...
Your Song.
Perquè va fent així amb el micro, com si fos una torxa. Your, sí,
your
sí,
song.
Fantàstic. La podries tararejar una mica?
No.
Segur? Bueno, pues aquí la Menda Lerenda va conèixer el marit d'Elton John. Una vegada, Harrods. Com et quedes? Perquè Harrods el dirigia una senyora que era espanyola, que la vaig haver d'anar a entrevistar jo, i llavors estaven col·laborant amb el marit d'Elton John, que ara no recordo com es deia, però era molt simpàtic. Em parlaven en anglès, jo l'anglès el tinc molt pitufo, però bueno, feia veure que l'entenia. Escolta'm, genial. I col·laborava el marit d'Elton John amb Harrods fent no sé quina col·lecció de no sé, no sé quantos. Simpàtiquíssim. O sigui que, vamos, és el més a prop que he estat jo d'Elton John. Què trobes? T'ha impressionat? Encara més? Fantàstic, eh? Bueno, senyores i senyors, Esther, què tal estàs, tu?
Molt bé.
Us heu aclarit amb l'Ernest. Sí. Porteu dos dies forts, no? Perquè esteu discutint molt.
No, molt bé,
sí,
molt bé. Ens molt hem bé. Arreglat comptar, i tot bé. Joel, que sí? Veu com riu el Joel.
Sí.
Ho hem aclarit tot.
Bueno, jo me n'alegro.
Senyores i senyors, avui dediquem al programa A Vida Privada, de Josep Maria de Sagarra.
M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I una estona virulada, gent d'amanida i de berenar i una donzella espita.
Bueno, això que sona és cançó de Suburbi, musicada per Toti Soler i Sílvia Pérez Cruz, que clar, Sílvia Pérez Cruz, ara ja podríem, jo ho sento, no, però no fer res més que escoltar Sílvia Pérez Cruz, que no sé què opinarà Narcís. L'editorial Barcino ha tingut la genial idea d'editar, de reeditar Vida Privada, no? Oriol Magrinyà, què tal estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Tu ets l'editor? Narcís, tu ets
l'editor filològic.
Editor filològic. I també ens acompanya la Berta Giraut. Què tal estàs, actriu?
Hola, què tal?
Que ja vas venir un dia amb les Glòries Cabareteres. Tu ets una gran lectora, has representat Sagarra, i a més, ets una lectora profunda en línies generals, però també de Josep Maria Sagarra, i t'hem demanat que, bueno, seleccionis uns textos entorn als Sagarra, escrits per Sagarra, que remeten a l'univers de Vida Privada. És així?
Sí, que m'ha costat perquè era molt prolífic i no saps què triar entre poesia, novel·la, articles, és difícil.
Bueno, anem a començar, professor, a veure. Bueno, el professor Garolera és genial perquè, a més, ets el gran editor de Sagarra, probablement. Després, Pla, Verdaguer, tot el que ens agrada, i és genial tenir-te aquí, t'ho agraï moltíssim.
I Fages de Climent, els dos volums de memòries.
A sobre. Sí. Mare de Déu, senyor.
Oh,
mare,
jo.
No, t'agraï molt que hagis, que hagis descendit a la ràdio comercial perquè, clar, aquests intel·lectuals, escolta, va,
No, és que jo dic que
estaves fart, no, de la vida
que faig perquè no m'agrada el futbol. Amb això tinc una
quantitat
d'hores
i hores
que puc fer altres coses.
Ben fet. Escolta'm una cosa, per centrar-nos, abans de parlar de Vida Privada del llibre que heu editat a Barcino, no, tu, Narcís, Josep Maria Sagarra, ens el pots contextualitzar breument? O sigui, si hi hagués algú que fos un marciano que hagués arribat al planeta Terra per primer cop i no sabies qui és? Qui va ser?
Jo crec que és un luxe d'escriptor, un home de molt talent, que des de jove es va proposar fer una obra ell, fora de modes, per això no va ser, diguem, de la seva generació, a vegades el té al marge, no va ser mai noucentista, era aristòcrata, de família ennoblida,
sí.
Però no era un home, per dir-ho així, de l'Eixample.
Bueno, el seu fill explica que si el seu pare s'assabentés, en Joan de Sagarra, que nosaltres ens estimem per sobre de totes les coses, una de les nostres persones favorites d'Europa, mira el que et diré, explicava, ja ha explicat alguna vegada, que si el seu pare, el Josep Maria de Sagarra, sapigués que ell viu a un pis de l'Eixample, estaria decepcionadíssim, perquè sí. Això és anant de pis, i quin horror.
Sí, sí. Ell va néixer en un casal de la Barcelona Vella, al carrer dels Mercaders, i amb la seva mare, que tenia tot ple d'ocells, i aquest tipus de casa gran, i llavors a l'estiu passava 3 mesos a Santa Coloma de Gramenet,
aquí mateix, sí,
amb una casa a la Torre Valldovina, que encara hi és, d'ells, del Sagarra, feien una expedició com els que anaven a la pel·lícula Gato Pardo a Donna Fugata, amb minyones, etc., i així estaven 3 mesos. Alerta, per un escriptor, 3 mesos en una Santa Coloma rural, llavors, per tant, pagesos, i que escoltava i devia prendre molt el català viu.
Escolta, el que això és molt important, ara parlarem del català viu de Sagarra, perquè és una de les grans... hi ha un abans i un després de Sagarra quan a com fer rodar la llengua catalana. Ara que deus això dels ocells i de la Torre dels Ocells, l'Ignasi, el germà d'en Josep Maria Sagarra, era ornitòleg.
Té un
llibre interessant sobre ornitologia, era un científic sobre això, és genial.
Tinc els seus llibres sobre ocells, ornitològics, científics,
sí.
I al costat, els ocells amics del seu germà Josep Maria, perquè va fer un llibret estupend que hauria de ser a totes les escoles, i menys per parlar de la natura i més a parlar dels ocells, com en parla en Segarra.
Fantàstic, veus? Bueno, llavors, el Josep Maria Segarra, quin tipus de caràcter tenia, diguéssim? Tu deies que era un calavera ell o el fill? El calavera era ell, eh?
No, el calavera. Fill d'un pare encara ancien règim, diguem, i fins al pare potser rendista de propietats, rurals, etc. Venien de Verdú, van establir-se, no tenien casa a Valls, tenien una gran finca a Valls, que es diu Dol de Llops.
Ah, mira.
Que és els Lloberola, diríem. Els
perquè Lloberola, havia arribat a la família.
Llobera, Lloberola, Dol de Llops era una finca del Segarra a Valls. Bé, i s'estableixen a Barcelona, en el barri antic, etc. Venien d'una aristocràcia. Els van omplir el segle XVII amb el de. El primer de Segarra es deia Joan.
Veus?
Com l'actual.
Com l'actual. És un autor prolífic.
Molt.
Escrivia...
Molt.
Arrat?
Molt. Era un home molt ambiciós, amb el cap ple de projectes i de coses, a 20 anys. Jo ara he transcrit unes cartes d'ell de 20, en Riba. Tots dos tenien 20 anys.
Tenia molt bona relació, oi, amb Carles Riba?
Primer sí, eren íntims. Sabessis el que li diu per carta, eh? Semblaven una parella de...
Enamorats?
Bueno, de molt, molt amics. I veus? A la llarga es van separar perquè eren dos estils, dues visions, dos caràcters molt diferents en tot, i per tant en literatura també. Mm-hmm. I en Ribas desesperava veure que en Segarra tenia un èxit, toqués el que toqués. Estava dotat per teatre, per poesia, clar. I més popular. Perquè s'entenia. I en Riba és dels que opten per l'essencialitat.
A la introducció que feu a Vida Privada, editada per Barcino, posa els textos del Segarra on queda clar que ell escrivia per agradar. És a dir, perquè arribés.
Sí, ni més ni menys.
Per exemple, és un gran defensor de la novel·la, com a artefacte...
Exacte.
Explica'ns una mica això, perquè ara nosaltres la novel·la ens dona la sensació que és una cosa que està a per tot arreu. Però clar, l'any 32, que és quan s'edita Vida Privada, la novel·la no estava tan clar que fos una cosa...
Aquest és un tema, sí. Mira, és molt senzill. És el mateix que deia abans, que Segarra no era noucentista. Els noucentistes, amb la seva depuració i fins i tot arbitrarisme des de l'Ors va fer molt mal en aquest sentit. Es va, diguem-ne, inventar un català.
L'Eugeni d'Ors.
Sí. Mm. Després de Verdaguer no ho podies fer. Verdaguer s'entén perfectament, per això va ser popular. Què va passar? El noucentisme era una construcció elitista, urbana, política, Prat de la Riba i el seu programa de govern de la Mancomunitat, etc. Però en Segarra n'estava al marge, allò que dèiem que no era de l'Eixample, no era López Picó, no era Carles Riba, no era Carné, fins i tot. I bé, i va fer una mica el camí pel... I en Riba, en aquesta carta 20 anys, li diu, tinc un munt de coses per escriure, vull fer moltes coses... I, esclar, es notava ja, a 20 anys ja duia una empenta. En Pla li va demanar, on voleu arribar a Segarra? Diu en Pla. Uh-huh. I en Segarra diu, a dalt de tot. D'on? Diu, a Segarra, a dalt de tot, de tot.
Era postmodern, Segarra, era postmodern.
No, era molt, escolta, molt ell, era molt lliure.
El Josep Prat també és un defensor de Segarra. Li agradava el Pla? Tenien bona relació?
Bona i dolenta, perquè eren dos grans escriptors i tots dos pretenien el mateix. També es van entendre molt al principi i fins i tot al final, però...
Hi havia rivalitat, una certa rivalitat.
Total, com d'escriptors. En Segarra era, en Pla era el prosista, i el grup de Destino, i tot arreu, en Pla era el prosista. Mm. I ben Segarra, i sense dir res, surt amb unes memòries de 800 pàgines que són fastuoses. Molt, encara més, és la millor obra d'ell, les memòries. De la prosa de Segarra, i en Luján diu, no més barroca que vos quan parleu d'Itàlia. Vull dir, la cosa anava així. Eren dos grans escriptors que pretenien
llavors,
ser llegits,
tot aquella...
pretenien ser llegits tots dos, eh? Eren de la mateixa...
De la mateixa escola...
No noucentista.
I per tant, allò que aquella picabaralla entre folclòriques no queda en re amb les picabaralles que jo veig aquí amb els grans escriptors catalans, és genial, hi ha molt més marro aquí que amb la cosa de Lola Floris, per exemple, Carmen Civita,
sí. I els guionistes televisius llegissin Pla i Segarra, veurien
un...
i aquestes cartes
sí,
sí, home, és clar, és que aquestes cartes
això donaria per una obra de teatre, et dic, eh? Segarra i Pla,
sí.
I
una sèrie sèrie
Netflix.
Fins
i tot he pensat en una lectura de cartes, com van fer a l'Ateneu fa poc, Maragall, Víctor, Carlin, Albert, sí. Doncs allò seria Sagarra-Riba, sí, sí. O Sagarra-Pla, que també tenen moltes cartes.
Perdona, has dit d'Esquitllada que el... Mira, jo estic amb un professor i dic Esquitllada. T'has fixat tu? És que em poso a l'alçada, vull posar a l'alçada seva. Sí. I he dit Esquitllada. Sí. Que no sé pas el que vol dir. No. Dic a veure si el professor Esquitllada. No nota.
Jo ho dic perquè ho he sentit a casa, no perquè sigui professor.
No. Però jo puc posar la teva alçada, bueno. Diré Adduc. Estic intentant colar-te Adduc en algun moment. Escolta, Narcís,
has dit... la meva tia, deia Adduc.
Adduc.
Això era lo popular.
A lo popular, però és que al final és que els noucentistes ens han passat per sol. Entre el patriarcat i el noucentisme ens hem de recuperar de moltes coses. Espera un moment, Narcís. Has dit que les memòries del Sagarra dels anys de principi dels 50 és la millor obra de Sagarra?
Això
ho has dit aquí, eh? Val.
Absolutament, i amb diferència.
Val. Anem a parlar de vida privada. Li vull preguntar a la Berta Giraud, com a lector i actriu que has treballat a Sagarra, vida privada, tu el tens per la mà. Per tu, Sagarra, què representa, i el vida privada concretament?
Jo a Sagarra el vaig descobrir a través del teatre, sobretot amb les interpretacions que feia la Rosa Maria Cervà, meravelloses, de l'Hostal de la Glòria a la Rambla de les Floristes, a finals dels 80, i allò m'ho havia vist centenars de vegades, imitava els sons de la Cervà, els tons, per casa, i llavors pensava, com és que em provoca tant plaer dir aquest text? I és per tres motius molt clars. Un és que la sonoritat és diàfana, flueix molt fàcilment el text, i això per un actor que li agrada dir és meravellós no trobar-te entre bancs. Després, que la paraula és viva, el vers i el verb és viu, és acolorit, és sensual i posa moltes imatges. Per un intèrpret tenir imatges és meravella perquè tu t'has d'anar agafant, no? I ell, les imatges que utilitza són molt plàstiques, són molt gràfiques, i després la força...
Això destaques tu també.
Exacte, estic d'acord.
Sí.
És una
tercera,
la força de la llengua popular, barrejada amb sentit de l'humor, i jo crec amb un gran sentimentalisme.
Què vols dir amb això del sentimentalisme? Que important.
Jo crec que ell tenia pensament, però tenia entranya, també. I això, quan tu interpretes, és una força interior que jo crec que brolla del propi Sagarra, que l'intèrpret, quan hi puja a sobre, és un gust de dir, no?, i de viatjar en aquesta onada emotiva que ell proposa.
Has parlat de la Cerdà. Jo recomanem absolutament recuperar YouTube, es veu d'aquella manera perquè és en quadradet i de més, però la florista de les Rambles de la Cerdà, de quan Televisió Espanyola a Catalunya feia dramàtics, que allò és una meravella.
Jo els meus alumnes soc mestre de dicció catalana a l'Escola Eòlia i els hi passo, i també el Cyrano del Flotats.
Bueno,
clar,
fantàstic.
Meravella aquesta manera que tenien de dir-ho, no?
Sí, sí. Bueno, a veure, vida privada. Oriol Magrinyà, tu que és l'editor, el director editorial de Barcino, per què editeu Vida Privada a aquesta col·lecció que en dieu Imprescindibles a Barcino?
Perquè possiblement és la millor novel·la del segle XX, o si més no, la primera meitat del segle XX de la nostra literatura. Per tant, amb una col·lecció que es diu Imprescindibles, és inqüestionable que aquesta obra havia de ser. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb Joan de Sagarra per que ens donés els drets per editar-la i ens hi vam tirar de cap. Sagarra hi ha de ser. Jo discrepo una mica amb en Narcís.
Ui, que interessant.
M'agrada més Vida Privada que les Memòries.
T'agrada més Vida Privada que les Memòries. Bueno, tu també l'has de vendre, la Vida Privada. L'has comprat encara, estiguis tu més en Vida Privada que en ficat, clar.
Aquí 10 anys faran les Memòries.
Ah, ara, les Memòries, aquí. A veure qui s'atreveix a reeditar les Memòries. Perquè és un totxo, que ja sigui... Però aneu a ràpid, perquè està a punt d'acabar el planeta Terra i el paper ja serà una quimera. O sigui que això de les Memòries... A veure, Vida Privada. Professor Garolera, s'edita el 1932. De què va Vida Privada, sense fer spoiler? Perquè, per exemple, jo podria dir que si t'ha agradat The Crown, si t'has vist la coronació del príncep Carles III, si et va agradar Upstairs, Downstairs, Arriba Abajo, si t'agrada els Bridgestone, si t'agrada tot aquest univers de rics i pobres i l'espai comú que habiten rics i pobres en el que es troben, les ales, les vingudes, novel·les d'aquelles que expliquen la decadència d'una època al final d'un món, doncs abans parlàvem dels Woodstock de Thomas Mann, Mirall trencat, jo em recordo de Braveheart en alguns moments del el món d'oi del Sveig, tot, o sigui, el Gato Pardo, fins i tot, o sigui, mons que s'acaben. Vida Privada és la teva novel·la, això d'entrada. Però de què va? Perquè parla de la família Lloberola, no?
Bé,
que es foten un lío, tenen un lío, els Lloberola.
Quan va sortir la novel·la, la van presentar a la Catalònia, devia ser
a la Catalònia de Llibreria,
sí, amb dos volums que es, això... que es va pagar ell, l'autor. Mm. 10.000 pessetes de l'època, era bastant.
Era bastant.
I se'n van vendre 5.000 exemplars en dies.
A 10 pessetes el volum?
10.000.
No, però dic que el volum era 10 pessetes, va? Li costava 10 pessetes.
Ai, què dic, 10.000, jo què he dit?
Bueno, 10.000 li va costar l'edició.
Sí, no, que, no, deixem ara números o xifres. No, que es va vendre, de seguida se'n van vendre 5.000 exemplars aquella època, el 32.
Que
va causar, primer, inquietud, interès, curiositat, i després, escàndol.
Escàndol.
I aleshores, abans hi havia una cosa que em demanaves, que el presentava, on parlava un periodista anònim d'un diari, una redacció, que va assistir a la presentació d'en Segarra de la novel·la, el mateix octubre del 32, deia, li va demanar, o deia ell, si era més una crònica, reportatge, o una novel·la. I era novel·la, però es podia llegir com a crònica i fins i tot reportatge, perquè allà hi sortia una sèrie de gent que es reconeixien,
però de fet,
amb noms canviats.
A la faixa de que es venia el llibre, els llibres se segueixen venent igual als anys 30, igual que ara, és una cosa curiosa, però a la faixa posava la novel·la de la Barcelona actual.
Sí, bueno, és una crònica que reflecteix les societats diferents de la Barcelona, de la Bona Nova al barri, xino. Mm-hmm.
Què els hi passa als Lloberola, exactament?
Els Lloberola són de l'Eixample. Mm-hmm. Lloberola, és, el nom ja és això, ja és de Llobera petita, de Cau de Llops, petits, empetitits. Són una gent que s'acaba, perquè, que, a més, amb ruïna econòmica. Llavors hi ha uns rius de xecs i de diners que també formen part de la novel·la. El desastre econòmic. Que el Segarra no era desastre, però en Josep Maria és el primer que ha de viure de la ploma. Mm-hmm. Ja no hi ha rendes, el Segarra.
Jo també he viscut molt de la ploma. Com el Segarra.
Molt bé, molt bé. No, Segarra passa que deia això, la vida privada és una crònica, o reflecteix, millor dit, i hi ha certs personatges que, coneguts de l'època, s'hi van reconèixer, amb nom canviat. Una dansarina, una ballarina, Aura de Serrac, li posa Niu B. Casas, la senyora Hortènsia Portell, que té aquella party, aquella festa a la Bona Nova, amb la gent, és la Isabel Llorac, que rebia també molt.
Això és una mica tipus Proust, no? I la recerca del test perdut, no? També hi ha una... Sí. Ell s'inspira una mica en Proust.
Home, hi és. Evidentment l'havien llegit. A Barcelona es va llegir Proust potser abans que a París.
Aquí va tenir molt èxit, oi?
A l'Ateneu era el llibre obligat de tot el que anava sortint de Proust l'any 19, l'any 20... I Segarra el coneixia molt bé, llegia molt, Segarra, i en francès, en anglès, etc. Per exemple, Point Counterpoint, el contrapunt de Huxley, també és una novel·la, com en diríem, calidoscòpica.
Una cosa, digue'm sí o no, hi ha tejemaneig econòmic, és a dir, penúria econòmica, drama econòmic.
No, i tant.
Hi ha marro, sexe, marro, guarreries? Hi ha guarreria,
Hi ha un trio, bàsicament un
trio.
Un trio, allò que diríem, abans en deien una novel·la forta, la meva mare li va agradar molt el llibre fa poc, la meva mare lectora de tota la vida, diu, molt bé, vida privada, m'ha agradat molt, una mica crua.
Una mica crua, sí. És una mica crua, perfecta.
Hi ha un trio.
Hi ha un trio. Escolta, una cosa, després...
Trio, perdó, un dels tres és Boyer, només.
No està mal. És veritat que aquest llibre el tenia el Josep Maria de Segarra a les golfes, com aquell que diu, el tenia apartat, no li va deixar llegir el seu fill, en Joan de Segarra, la senyora de Besa, la mare d'en Joan de Segarra, la dona del Josep Maria de Segarra, quasi bé tampoc el tenia massa controlat, i perquè formava part de l'època Tomàquet, que és l'època Tomàquet de Josep Maria de Segarra?
És aquest Segarra una mica calavera, una mica de molt de cabarets, de vida nocturna. Hi ha un llibre que es diu Les nits de Barcelona, de Josep Maria Planes, un periodista de Manresà, que el van afusellar, el van matar a la Rabassada, el 36, que per això en Segarra se'n va, perquè en Segarra anava amb ell a la nit de cabarets, i li va fer el pròleg, naturalment. Les nits de Barcelona, anys 30. I, ara per què t'ho deia, això?
Bueno, perquè el llibre, ell no l'oblida, aquesta època Tomàquet.
Ah, sí, l'època Tomàquet és aquests anys 30. Després, quan torna al 40 de l'exili, diguem, que es va autoexiliar, va tornar i aleshores fa el poema de Montserrat, on comença això, excusant-se, que hi penedint-se de la seva època Tomàquet, que vol dir que ell s'agarra frívol, s'agarra solter gran, s'agarra que sortia cada nit, anava a l'Ateneu, etcètera.
S'agarra quan entrava a casa seva, sortia, el seu pare deia bon dia,
Exacte, el pare era un home d'abans, sèrio, que sigilògraf, historiador, es llevava d'hora per anar a missa de 6 i el fill arribava a casa a dormir.
Que genial, m'identifico. Escolta, Berta, llegeix-nos algun fragment que no és de vida privada, perquè no hem volgut estomacar-nos, diguéssim, però d'aquest univers de vida privada, què ens va, un fragment, llegeix-nos alguna...
Mira, ara que el Narcís parlava dels baixos fons i aquest tema que també surt a vida privada, apareixen moltes artistes, actrius, ballarines, llavors ell té un poema que es diu La dansarina del cafè concert, que és ple d'imatges, també, allò que dèiem...
Que és, perdona, una mica la dansarina de la portada del llibre, també. De Barcino. Sí. Que està... Jo això ho he treballat d'això, perquè abans de fer ràdio jo havia treballat amb molts cabarets i també ens ficava jo, anava amb un top, amb una cosa de lluventons,
un cos molt mallot,
es havia de pilar l'escot i això era molt dur, i llavors em ficava dintre d'una copa de xampany gra immensa, m'entens? I això ho havia fet jo, ho havia fet, sí, sí.
Oh, això és un anunci de xampany dels anys 20.
Sí, sí, dels anys 20, jo això ho havia fet
moltíssim. La portada està inspirada en tu.
Sí. A veure,
llegirem un trosset.
Torna a repetir, per favor.
La dansarina del cafè concert és el poema, llegirem un tros perquè no el podem llegir sencer, però si algú li agrada el pot buscar i el trobarà fàcilment. Quan dorm l'estel i la ventada fina, l'home que viu amb l'esperit desert endevina darrere la cortina la dansarina del cafè concert. Vola un perfum intens de violetes amb la dolçor dels violins malalts. Vibra el metall sonor de les trompetes i la fonda harmonia dels timbals. I dins la gran melanconia boja, on la música és densa com el fum, s'obre l'esquins d'una cortina roja i arreu s'escampa un devessall de llum. I cada cor sent una esgarrifança, i cada esguard tremola més despert, quan surt tota flexible per la dansa, la dansarina del cafè concert.
Carai, noia! Carai! Carai! La fortuna crítica d'aquest llibre va tenir bona crítica? Hi ha una crítica que dius tu que és la més curta de la història de la literatura, que ara no recordo de qui és, que és...
Sí, sí, de Joan Coromines, el lingüista.
Que fa?
En el diccionari...
Com era aquesta crítica?
Diu, parla d'alguna cosa de llengua, no recordo un adjectiu, això, i cita, que coneixia bé Segarra. I quan diu Segarra, poso un entre guions, bueno, entre guions no, diu l'autor de Vida Privada, ara, dos guions, i diu ex, perquè era un home format en la vida austera del seu pare, a una moral, diguem-ne.
Això, el Coromines.
Sí, Joan Coromines.
Tu eres expert també en Coromines.
Sí, el vaig tractar més a més, però l'he seguit tota la vida. És el meu model, si fos més treballador, jo. Perquè
joder,
un home
si fos
que...
més treballador series molt repipi, eh?
No seria aquí, perquè no tindria temps.
Bueno, Narcís, abans has dit que la novel·la va quedar a les golfes, abans m'has explicat que la va escriure molt ràpida, en dos mesos.
No. A mà, sempre, tot a mà, ploma.
Perquè l'Esquer li preguntava, l'escrita va
fent màquina.
A la Taneu. Escriure 650 quartilles, que s'escrivien quartilles, tothom, els diaris, en pla, les notícies. A mà, ploma.
Una quartilla que seria la meitat d'un...
És la meitat d'un foli.
D'un foli d'ara.
D'un din a 4.
La meitat. Doncs 650. 650 a mà.
Quant de temps?
Amb 57 dies, no arriba a dos mesos.
Sí, li va sortir de dins la novel·la.
I treballava molt. Era molt treballador, dormia poc, ho he confirmat, això ho sé, dormia poc. A les 8 del matí ja es podia posar a escriure. I a la millor tancava... Crec que el secret era dormir poc.
Sí,
i treballava molt, més però, del que la gent es pensava.
Aleshores has dit, la va escriure molt ràpid i la va deixar a les golfes.
No, li van donar a entendre que podria ser el premi Creixells que es donava a l'octubre. I l'home es va posar a afegir, la van imprimir, suposo, a l'estiu, el setembre ja està, i l'octubre es publica. I l'octubre mateix li donen el premi Creixells.
Li donen.
I ja estava cantat.
Era econòmic el premi Creixells o era honorífic? Era
com que era publicitari. De l'Ateneu, em penso que era diners pocs. Crec.
Pocs, bueno, això segueix així l'Ateneu, jo no sé què ha passat amb l'Ateneu.
No, tot arreu.
Cosa, tot arreu, eh? No, llavors es veu que ell la va posar a les golfes perquè va dir...
No. Ell, a veure, passen els anys, torna de frase, la postguerra. A la postguerra aquesta novel·la, per ell, a casa seva, segons diu el fill, no existia.
Ell no li va deixar llegir.
La van posar dalt de tot del prestatge de la biblioteca.
I la descobreixen.
Allà. I quan mor Segarra el 61, poc després, la mare, que potser l'havia passat a màquina, perquè li passava a màquina articles i coses, la mare. Doncs li va dir que... Mercè de Besa, autora d'una novel·la, per cert. Que allò era... Ah, sí, va, allò ho tenim allà perquè era per oblidar aquesta etapa d'abans de la guerra.
Clar, perquè hi ha una mica...
Li podia fer mal i tot.
Li podia fer mal i tot. I fins al 64, del de Nadal,
fins al 64-65, no va haver-hi autorització del Ministeri. Fraga i Ibarna, tinc una carta, Fraga, excepte que en Cendrós a Barcelona publiqui Vida privada.
I intercedeix la Devesa, no, a Fraga?
Sí, clar. La Devesa... la mare, el fill, m'explica aquestes coses.
Fortuna crítica...
sí, sí, molta. Sí.
I sobretot èxit de vendes.
Sí, perquè hi havia aquests interessos, curiositat una mica morbosa, i després la manera, l'estil i la llengua. Que és un llibre, jo dic, es fa llegir.
Èxit de vendes com ara, no?
I tant, ara estem encantats. En poc temps haurem de fer la segona edició i estem sorpresos de la bona rebuda que ha tingut. Sorpresos entre cometes, perquè ja una novel·la com aquesta ja ens ho esperàvem. Però mai saps, quan treus un llibre nou, mai saps quina acollida tindrà quan és un llibre tan conegut. I estem encantadíssims. Sí. Va com un tiro.
Abans de parlar, a passar publicitat, i perquè m'agradaria parlar també de... Ho ha apuntat la Berta Giraut, la qüestió de la llengua, diguéssim, i després aquesta versió de l'Ulló del 65, però nosaltres molts els vam llegir en versió de l'Ulló del 65, i clar, canvia molt d'aquella versió a la d'ara, que ara s'agarra... pur i dur.
En essència, no?
Bueno, que és l'autèntic, diguéssim, perquè abans era una cosa que no se... Bueno, deies això, no sé, no ho entenem. Ens pots llegir un altre fragment? Parlem d'un article, no?
Sí, un article...
A veure, perquè era molt bon articulista, també, que era un superarticulista.
Excel·lent. Centenars. I un català que es feia llegir des de la publicitat i després des de Mirador Revista. Uh-huh. És una de les grans produccions d'ell, l'articulisme. Centenars d'articles, tots ben escrits, bons i interessats.
Carai, noi.
Totalment d'acord. Sí.
Què ens vols llegir, a veure?
Jo he triat Ganes de figurar, que aquest tema també és present a Vida privada, no?, d'amagar l'autenticitat de l'ésser humà i quedar condemnat a l'afany de figurar, que apareix a la novel·la i que, bueno, també és extrapolable potser als temps d'ara, no?
Bueno, a la novel·la la doble vida en tots els seus, en totes les seves complexitats és un dels temes, no? La doble vida, el que un és, el que amaga, i moltes vegades el que amagues i a costa de què ho amagues, no? Quina és la víctima del que amaguis tu, el que realment ets o desitges, no? Moltes vegades, ja sempre hi ha víctimes.
Un fragment, Ganes de figurar. I què vol dir figurar? Entenem-nos. Figurar és una paraula acordeònica. S'estira i s'arronsa. Es pot figurar de moltes maneres, però la majoria de la gent aquestes maneres no les acaba de distingir del tot. La qüestió és figurar en la forma que sigui. I quan es tracta de figurar per figurar, no per fer un bé a la humanitat ni per fer-se un bé a si mateix, sinó simplement per figurar, és quan aquest verb agafa el seu pur sentit, el seu sentit prestigiós i enfarbalanat i empenjarullat que encisa i fa tremolar el cor dels homes. A Barcelona diuen que hi ha 1 milió d'ànimes. D'aquest 1 milió, només n'hi ha unes quantes que figuren i les altres restants formen el món gris i anònim que es deleix per figurar. Podríem fer una divisió de la societat en homes que figuren i homes que no figuren.
Déu-n'hi-do, un aplaudiment.
I que seria molt vigent també actualment, xarxes socials, figurar...
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Volem postar...
Hem de passar publicitat, tornem parlant de Vida privada de Josep Maria Sagarra, editat per Barcino. És el llibre que estaves esperant llegir.
Vostè primer, amb Marc Giró.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem a estalviar les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Del 2 al 11 de juny arriba a Andorra Clàssican, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a classican.com.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados, fem-ho fàcil.
Obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses?
O el rellotge que ja no utilitzes?
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Del 27 de maig al 18 de juny, vine a les 11es jornades gastronòmiques del llagostí d'Alcanar.
Els restaurants cuinaran diferents plats amb llagostí com a eix principal. Gaudeix de l'entorn amb família i amics.
Més informació a alcanar.cat. Organitza el col·lectiu gastronòmic d'Alcanar i les cases amb el suport de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U.
Caminem sota els estels, caminem, Maria, ja han callat tots els bruels, ja s'han fos tots els anells del dia.
Això és Desig Farsant, oi, Esther?
Sí, senyor.
De Guillermota, aquest espectacle...
musical sobre les obres i les cançons de la Guillermina.
Guillermota, Desig Farsant, Desig Farsant.
Mm. Sí.
També és interessant, el Desig Farsant, eh? Escolta, deies que estàvem parlant perquè la Berta Giraud... us recordo que són quasi bé 3:45, per si algú s'hagués de llevar, la qual cosa ens semblaria genial, diguéssim. Si vostè és esmorzant ara, són 3:45, estem fent un especial Vida privada de Josep Maria de Sagarra, edició d'introducció del professor Narcís Garolera, que és aquí amb nosaltres, editat per l'editorial Barcino, la seva col·lecció Imprescindibles, que és un nom que és exacte per aquesta novel·la i per totes les que publiqueu. La Berta Giraud és actriu i lectora profunda de Josep Maria Sagarra, lectora profunda en general, i parlava, ara ens has llegit un fragment d'un dels articles, i professor, ens deies que el primer article que escriu Josep Maria Sagarra, el 1929...
A Mirador, sí, quan passa de la publicitat diari a la setmanari Mirador.
I de què anava, dius?
Dels melons.
Però dels melons de la fruita.
Sí, sí, sí.
I tot això fa un article, el tio, el primer que fa, fixa't
tu. El primer, i després en fa d'altres, i molts... En una secció que va titular l'aperitiu. Acabava de treure el mateix any aquest llibret de recull de 40 de la publicitat que va titular Cafè, Copa i Puro. I l'altre, l'aperitiu. I bueno, després de la guerra, Cola de Gallo.
Cola de Gallo.
I l'altre recull en castellà, Cola de Gallo. Còctel!
Cola de Gallo, és veritat.
Còctel.
Còctel és una paraula. Anem a parlar del còctel, perquè aquí la Berta ho deia, que quan no, Berta, deies del llenguatge del Sagarra, que és un llenguatge...
viu, no? Amb una força de la llengua popular, no? Que,
sí, sí,
que t'arriba i també que barreja el sentit de l'humor aquí, no? És molt directe. A mi m'agrada molt, o sigui, que és molt realista a vegades, però no despoetitza. Tu llegeixes una cosa molt prosaica i és intensa i colpidora igualment, no?
Sí.
I ho aconsegueix amb la llengua.
Jo crec que té el sentit de la pietat, de la pietat de Carné. Carné tenia una expressió en fal·làcia patètica, allò que un arbre doncs, pot tremolar, o un espantocell en figura humana, amb sentiments humans. Això en Carné ho feia sovint. La pietat. Hi ha un poema que es diu Pietat de Carné, que és això. Una fulla que està a punt de caure, que l'últim raig de sol encara la daura. Feia molt bé, Carné era gran poeta i gran mestre, que és 10 anys més gran que en Sagarra. I en Sagarra té la pietat, jo crec, en descripcions i coses que no fareix mai, no fa sang. Critica, satiritza, però en la poesia, fins i tot les sàtires polítiques i de l'època, que són com d'ara, home, si hi hagués un Sagarra avui, mare de Déu.
Mare de Déu.
Mare de Déu.
L'Oriol Marinyà, l'editor, afegeix que és no amb el cap, que per què?
No fa sang, però quan s'hi posa, no sé si és el Bardo Falset, que diu que és una pallaringa moral, vull dir que quan vol dispara amb bala, també.
Sí, però sí, pallaringa sí. Moral, sí. Està molt ben dit, està molt ben dit. Sí.
Home, sí. És
pallaringa...
És demolador, eh? Si una pallaringa moral...
Una pallaringa moral, exacte.
Llavors, tot això de còctel, per exemple, és una, és el dels primers que utilitza còctel, per exemple, i altres paraules, anglicismes,
sí. N'hem fet neologismes. Una revisió per si pues, deixar-ho ja rodona, si s'ha acceptat, si no, allò, una botada. Una botada ho escriu botada, amb u i amb a, botada, l'any 32, botada. Mm-hmm. I bé, després li canvien en botada, en francès, B-O i cursiva, això, botat. Bueno, o sigui, anem enrere, no l'hem adaptat encara al català, i ara l'hem...
Ara aquí, gràcies a l'editor aquí present.
De, per si no, pels que no, no tinc paraules, ho han mirat molt amb lupa, han mirat que fos tot el seu lloc. Hall, per exemple, surt molt, music hall, no cal dir.
No cal dir tota l'estona, clar.
Tot.
Sí, sí, sí. És a dir, que utilitza paraules que estan en l'entorn, que s'estan utilitzant en el moment.
És una novel·la moderna. Uh-huh. Moderna, potser la primera. Hi havia hagut abans Fanny, de Carles Soldevila,
sí,
que també és això, una novel·la cosmopolita, moderna.
Que juguen a tenis, comencen jugant a tenis, no? No
és Fanny, el tenis, exacte, exacte. Sí, sí, sí. Exacte. Doncs això, que és molt del moment, però pocs novel·listes. Soldevila seria un cas que he pensat després, just abans, però poc abans, de Vida privada. I si no, alguna vegada he dit que era la primera novel·la moderna i cosmopolita.
I després barcelonisme, no? El barcelonisme hi és present, Barcelona és l'escenari...
A tota l'obra d'ell. Quan se'n va a la Polinèsia, només té ganes de tornar a Europa, on les catedrals, les pedres... Això. I quan parla de Barcelona, les pedres antigues de Barcelona, és lo seu, és el seu món.
Anem a parlar una mica també de... heu editat Oriol, director de...
De l'editorial
de Barcino, editor de la Vida privada, i esteu fent els imprescindibles esteu reformulant el cànon o recuperant el cànon o això com va?
Sí, però la paraula cànon és una paraula a vegades molt taxativa i una mica tancada. Sí que volem recuperar i tornar a divulgar aquelles obres que creiem que són fonamentals des de diversos punts de vista, des de vam començar amb el Tirant lo Blanc, que és la gran novel·la fundacional de la nostra literatura, després vam recuperar La punyalada d'en Vayreda, que és una altra meravella, és un altre prodigi lingüístic, juga amb una altra lliga diferent de la de Sagarra, però és un altre prodigi, és una novel·la trepidant, i que no es trobava, que estava exaurida. Llavors, aquesta col·lecció també vol tornar a posar en circulació aquelles obres que són fonamentals, que són imprescindibles, i dic des de diferents punts de vista, perquè hi ha obres que havien caigut del cànon o no havien arribat a entrar, per diverses raons.
Per exemple?
La Fabricanta, de Dolors Montserrat.
Mira, la vam comentar aquí. Amb la Pepi Àuvia, que és una companya nostra, que li va xiflar.
És que està molt bé.
I a més la Pepi Àuvia és una companya nostra de vestuari, una de les grans figurinistes, diguéssim, i està al departament de vestuari de TV3. I jo tenia el llibre a les mans i va dir, quin llibre tan maco, és que els llibres de vegades, i sí. Les guardes...
Entren tal, pels ulls i tant.
Mira, llegeix-te el Pepi, si vols, i vine a la ràdio a explicar-nos-el. Bueno, la Fabricanta li va semblar genial, nosaltres també ens ho va explicar, ens el vam llegir gràcies a ella.
També la va trobar una obra clàssica, però molt moderna.
Sí, ella, fantàstic.
I, de fet, potser no té la categoria que pot tenir Vida privada,
però
obre un camí, és la primera novel·lista dona urbana i que obre el camí que després seguirà Víctor Català.
I ara, perdona, teniu allà impremta La febre d'or
d'Oller, que és l'altra gran novel·la sobre Barcelona.
Que seria la del segle XIX, La febre d'or del segle XIX, segle XX, La vida privada.
Sí. Una altra meravella, La febre d'or, una novel·la també d'aquestes que és canònica i imprescindible sense dubtar-ho.
Qui l'edita aquesta? Qui...
Aquesta, l'editora, és la Gemma Bartolí. La Gemma Bartolí és una jove doctoranda, doctora ja, quan va començar encara havia presentat la tesi, que va fer l'edició de La Fabricanta i ara li hem proposat que fes La febre d'or.
Joan Ramis també esteu...
Joan Ramis, el gran autor neoclàssic del 18, menorquí, amb teatre, que aquest també és molt desconegut i que val molt la pena recuperar-lo, i també part d'aquesta col·lecció volem això.
I el Vallfogona?
El Vallfogona va amb una altra col·lecció.
Com es diu la col·lecció aquesta? Perquè també ens interessa el Vallfogona.
És la Biblioteca Barcino. És una col·lecció un punt més acadèmica. I el Vallfogona, què passava? Que l'obra del Vallfogona, l'Albert Rossich porta 40 anys treballant-hi.
Sí.
Era una obra que des del 1703 no s'havia editat la poesia sencera de Vallfogona, i ara recuperem, depurem...
Des de 1703 no s'havia...
S'havien recuperat amb antologies, però era l'obra completa no s'havia recuperat.
Colló.
Tenia moltes obres, moltes falses atribucions,
sí.
I gran part del mèrit de l'Albert Rossich, que per això porta tants anys treballant-hi, ha estat dilucidar quins poemes hi entren i quins no.
Això és el barroc, no? Dèiem,
això és el barroc.
No? Barroc català és el...
No, millor, és imitador en aquell moment. Allò que n'hem dit malament, i que en Rossich és el primer que ho diu ben clar, allò que n'hem dit malament, o ens n'han dit malament, la decadència. No, decadència a la família Lloberola sí, però a la literatura catalana no. El que passa que hi havia causes, doncs, econòmiques...
Això és el titular, d'avui, la decadència a la literatura catalana mai. Escolta, hem de passar publicitat, però t'agrairia, Berta Giraut, que ens llegissis un fragment curt d'un poema de...
d'un altre poema que...
De Sagarra, eh?
De Sagarra, sempre Sagarra. Tardes de diumenge, que passa a Barcelona. És d'una època, o sigui, el 1917, Sagarra era molt jove, una Barcelona de fa més de 90 anys, i potser es veu més el desencís de Sagarra, que crec que també és una de les seves característiques. Tardes de diumenge. Campanars, xemeneies avorrides, branques nues i ocells esplomissats, i aquest brugit de gens indefinides, i aquests diumenges tan desesperats. Són tristes les botigues clausurades, els pobres arrapats a les parets, i aquest color llampant de les criades, i aquesta olor de cine i cacauets. I la maror que ha alçat la dona vella, i el gran xivarri dels cafès corulls, amb fum espès de pipa i gargamella, candela els vidres i fa plorar els ulls. Trist qui la joia del diumenge capta amb la suor i la febre setmanal, i creu en les promeses del dissabte i fa dringar la paga del jornal.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Ei, tu! Sí, sí, tu! Vinc a explicar-te un petit secret, però ningú es pot assabentar que el proper 25 de maig és un...
Super Dijous! Amb superdescomptes en marques com Adidas, Converse, Guess, Druni i moltíssimes més!
Tot això a Viladecans d'Style Outlets. Però és un secret!
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers. Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Torna la Festa dels Menuts. On? En un entorn únic, al Delta de l'Ebre.
Dissabte 3 i diumenge 4 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, un munt d'activitats i tallers pensats per a tota la família t'esperen a Mont Natura Delta de l'Ebre.
Tallers infantils, jocs, mercadet de natura, l'art i molt més.
Més informació a montnaturadelta.com.
Arriba la novena edició del Festival Solidari Músic Veu en benefici de la Fundació Amics Joan Petit, Nens amb Càncer. Actuacions de Manel Fuentes amb The Springs Team, Clarence Becker i molts d'altres. I el 27 de maig, Freddy's Jazz Band i Sopar Solidari 3 Estrelles amb Carles Gaig, Jeroni Castell i Cristian Escrivà al nou hotel boutique Font de la Canya. Entrades i inscripcions a musicveu.cat. Organitza Fundació PINAE.
A veure, espera, que estem aquí, seguim en vida privada Hi ha una tertúlia, això m'estàs dient, t'estava preguntant, alguna cosa, alguna propaganda d'algun lloc on puguem escoltar-vos un altre cop, alguna presentació del llibre Oriol amb en Joan de Sagarra, la millor...
N'hem fet tres o quatre.
Però aquest és passat, no, però, no tenim la màquina del temps. No, però de futur?
El futur, el dia 1 de juny, a la tertúlia Borrelleres, que era el cap del... el cap de la penya de l'Ateneu, de la penya gran, Borrelleres, es diu així la tertúlia, m'han dit per anar a parlar de vida privada.
Quin dia, això?
El dia 1 de juny.
1 de juny, però on? Perdona, a l'Ateneu.
A l'Ateneu.
A la tarda. Podria ser que en Joan de Sagarra vingués, eh?
I com
dir,
home, doncs ja aniré.
Li vaig dir, em van parlar i em va dir que...
És a dir, l'1 de juny a l'Ateneu, a quina hora serà això, més o menys? A les 4. A les 4 seguirem parlant de vida privada, a les 4. Escolta, tenim una menció...
Sí, mira, per aquells que vulguin figurar, com diu Sagarra, més i millor, si esteu pensant millorar el vostre somriure a l'estiu, el tractament d'ortodòncia invisible d'imprès és increïble, és transparent, ràpid, amovible i amb seguiment via app. Demaneu la primera cita gratuïta a smile2imprès.com o al 932-7130-10. Imprès, cadena de clíniques d'ortodòncia número 1 a Europa.
No sé si té el Sagarra alguna ortodòncia, algun article sobre l'ortodòncia.
Potser no, però sobre la calvesa que ell va tenir des de 19 anys, sí. Sobre la calvesa, sí.
Escolta, us agraeixo moltíssim. Berta Girau, actriu i lectora de Josep Maria Sagarra, lectora, actriu, actriu. Gràcies per els teus fragments. Oriol Magrina, director de l'Editorial Barcino, moltíssimes gràcies. Seguirem, ens seguim la pista immediatament. Professor Narcís Galorera, un aplaudiment per tu. Doctor en Filologia Catalana, catedràtic. Catedràtic, hòstia.
No.
Demà tornem, vida privada, a Barcino, no te la perdis.
Coneix la història, cultura i tradició de Benifallet i connecta amb el riu, la natura, l'esport i la seva gastronomia.
Endinsa't en les coves meravelles i passeja amb el llagut.
Benifallet, tots els camins t'hi porten. Més informació a benifallet.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Tu saps com reclamar una factura de la llum? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes puc contactar-hi sempre que ho necessiti. Vista ja de Legalitas trucant al 900 106 08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adeu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC+1 Podcast.
A RAC+1, RAC & Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC & Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat.